Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 23 graus de temperatura en aquests moments als exteriors dels nostres estudis. Benvinguts a l'hora 14, l'informatiu del migdia, a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. L'Ajuntament de Flix ha obert el període perquè tots els veïns majors de 16 anys facin les seves propostes per decidir la destinació de 100.000 euros del pressupost municipal de l'any vinent. Aquesta setmana s'ha constituït un Consell de la Vila on hi ha representades totes les entitats del municipi amb l'objectiu de supervisar aquest procés participatiu i també participar de les decisions que es prenguin des del consistori municipal. Amb els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Flix comencem l'hora 14. Aquests són la resta de titulars del dia. Andreu Prunera.
29 entitats de memòria històrica han signat un manifest comú on insten als partits que concorren a les eleccions generals del desembre a que es comprometin a exhumar les fosses comunes de la Guerra Civil i a identificar-hi les restes humanes. Els bombers de la Generalitat van rescatar ahir a la tarda un home que va patir diversos traumatismes després de caure d'una alçada de 6 metres a la zona del Coll de la Jovara, a Tivissa. L'antena del coneixement de la URB va donar ahir el tret de sortida al nou curs a Mora d'Ebre. En una petita actuació musical i la inauguració d'una exposició de fotografia a la sala d'exposicions de la Caixa es va donar el tret d'inici a un curs amb noves activitats universitàries. I el fill de Pablo Picasso, Claude Ruiz Picasso, va visitar aquest cap de setmana Horta de Sant Joan per conèixer alguns dels espais de la vida del seu pare en les seves dues estades al municipi. I la judoka tivissana d'Ainé Cordero ha aconseguit la medalla d'or en la prova de la Copa d'Europa que aquest cap de setmana es va disputar a Finlàndia.
La 1:53, comencem. Doncs bé, les oficines de l'Ajuntament de Flix ja disposen del formulari que s'ha d'omplir per fer una proposta de cara als pressupostos participatius. Ha de ser una iniciativa d'inversions, no ha de costar més de 100.000 euros i tampoc pot coincidir amb el programa electoral de l'equip de govern. A finals del proper mes de novembre, tots els flixancos empadronats al municipi majors de 16 anys es cridaran a les urnes per escollir la proposta guanyadora d'una llista de com a màxim 30 propostes. El Francesc Barbero és el primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Flix. Flix ja ens visitava l'hora Mora d'Ebre.
Anem una mica contra rellotge, és un procés que llancem amb un horitzó de que el desembre estigui tot enllestit precisament perquè el desembre hi ha el ple de pressupostos ordinari de cada any i seria qüestió de que hi poguéssim incorporar ja de bona entrada al pressupost del 2016 la proposta o propostes guanyadores d'este procés participatiu.
El Consell de la Vila s'encarregarà de seleccionar les 15 propostes que s'acabaran sotmetent a la votació final, per això haurà de filtrar les propostes que no es creguin convenients i agrupar les que siguin similars. I 29 entitats de memòria històrica han signat un manifest on insten els partits que concorreran a les eleccions generals del mes de desembre que es comprometin a exhumar les fosses comunes de la Guerra Civil i a identificar les restes humanes.
En aquest manifest hi ha 5 punts que proposen al futur govern a que identifiqui les fosses comunes de la Guerra Civil, que comenci les exhumacions sistemàtiques d'aquestes fosses i que s'identifiquin les restes per tal de lliurar-les a les seues famílies. El manifest posa l'accent en que la despesa hauria de ser assumida pels pressupostos generals de l'Estat i també demana la col·laboració dels ajuntaments. A canvi, les entitats de memòria històrica es comprometen a supervisar tot el procés d'identificació i a difondre'l. Roger Díaz, el president del Banc d'ADN dels Desapareguts de la Guerra Civil.
Intentem informar els partits que són, al fi i al cap, qui tindrà la representació al govern central i posant de manifest doncs, aquesta urgent necessitat de l'obertura de fosses i també doncs, l'atenció a les víctimes de les famílies, el banc d'ADN, tot una mica el concepte global que al final hem apretat el que és la memòria històrica. No?
Les entitats de memòria esperen rebre les primeres respostes dels partits durant aquesta setmana.
I els bombers de la Generalitat van rescatar ahir a la tarda un home que va patir diversos traumatismes després de caure d'una alçada de 6 metres a la zona del Coll de la Jovara, a Tivissa. L'home va haver de ser rescatat amb l'helicòpter del grup d'actuacions especials i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
L'home de 56 anys es troba fora de perill, però va patir traumatismes importants en diverses parts del cos, com ara el colze o el tòrax.
L'antena del coneixement de la Universitat Rovira i Virgili va donar ahir el tret de sortida al nou curs a Móra d'Ebre en una petita actuació musical a la sala temporal d'exposicions de la Caixa i també amb la inauguració de l'exposició fotogràfica Quatre Estacions. Es va iniciar un nou curs d'activitats universitàries que inclouran actes tan diverses com visites guiades, concerts, projeccions de cinema en versió original o també presentacions de llibres.
La inauguració del curs va anar a càrrec del vicerrector d'Universitat i Societat de la URB, Jordi Tous, que va assegurar que una universitat compromesa ha de beneficiar tot el territori on s'instal·la i no només una o dues ciutats.
Bàsicament el que es busca és que la comunitat on està implantada aquesta universitat pugui beneficiar-se del fet de tenir una universitat en el seu territori. Beneficiar-se com? Doncs portant professors, que aquests professors investigadors puguin arribar a qualsevol lloc on se'ls pugui convidar i puguin explicar el que estan fent. Perquè d'alguna manera el que estan fent ho estan fent amb els impostos, o ho estem fent amb els impostos de tots. Llavors, doncs, és una mica aquesta vessant de transferència és també aquesta vessant de transparència.
La propera activitat de l'antena de la URB serà una visita guiada al castell de Móra d'Ebre aquest diumenge.
És la 1:57, el fill de Pablo Ruiz Picasso, Clau Ruiz Picasso, va visitar aquest cap de setmana Horta de Sant Joan per conèixer alguns dels espais de la vida del seu pare en les seves dues estades al municipi. La visita va incloure alguns espais on Picasso es va allotjar i també on pintava les seves obres.
El fill de Picasso va voler conèixer, per iniciativa pròpia, els espais on va viure el seu pare en les dues estades a Horta de Sant Joan, entre el juny de 1898 i el febrer de 1899, i la segona estada que va tenir lloc a l'estiu del 1909. El vicepresident del Museu Picasso d'Horta, Salvador Carbó, enumera alguns dels espais que van poder visitar.
Vam fer un recorregut pel municipi on Picasso va pintar o va viure, no? Primer la base, la fàbrica, que són les dues obres del cubisme geomètric, que creia que era el cubisme geomètric més importants de la segona estada. Després vam poder estar al mirador, on se pot veure també el convent, i posteriorment pues, a la plaça. La plaça de Horta està vinculada a la segona estada, la Fernand Olivier i l'hostal del trompet, no?
I Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis, va complir ahir 100 anys.
Neus nunca dudó sobre la finalidad de este largo camino. No se trataba de poner punto al final al recuerdo. Leer los testimonios de estas mujeres nos conmueve y nos transmite con fuerza que todavía sirve la causa para la cual combatieron.
És la seva filla, Margarita Català. La vida és preciosa. Ahir al vespre, en motiu del seu aniversari, se li va fer homenatge que portava aquest títol a ella i a totes les dones deportades. Es va tancar així la commemoració dels 70 anys de l'alliberament. Català viu actualment a una residència als Guiamets. Després del llibre, la novel·la de l'escriptora montblanquina Carme Martí, aquest estiu també s'ha portat la seva vida al teatre, una obra que a finals d'octubre arribarà a Falset. I acabem amb els esports, i és que la judoka tivissana Daine Cordero ha aconseguit la medalla d'or en la prova de la Copa d'Europa que aquest cap de setmana es va disputar a Finlàndia.
Daine Cordero, que competeix en la categoria de menys de 45 quilos, es va imposar en els 5 combats que va disputar. Durant aquesta setmana, la tivissana disputa l'Open Cup de Lisboa.
Amb els esports arribem al final de l'informatiu hora 14 en aquest dimecres 7 d'octubre. Les notícies hi tornen a l'hora 25 quan passin 50 minuts de les 7 del vespre. Amb l'Andreu Prunera, ara tota la ràdio. La informació continua com sempre, que no s'atura mai aquí a la cadena SER, que acabem de passar. Un molt bon dia. Fins demà.